I ara seguim parlant de medi ambient i ho fèiem amb el conseller del RAM, del Consell Insular de Formentera, amb Antonio Jesús Sanz, qui ja podem saludar ara mateix. Molt bon dia, Antonio Jesús.
Bon dia, Pepo, bon dia a tothom.
A veure, hem de parlar de moltes coses. El darrer informe anual de sanejament i depuració elaborat per l'Agència Balear de l'Aigua revela que a Formentera, durant el 2020, es va detectar un 66,8% de l'aigua residual del clavegueram amb mala qualitat. A veure si ho expliquem bé. Aquesta aigua del clavegueram seria l'aigua que surt de les cases, no? O dels negocis, etc, etc, fins a la depuradora. I el que ens deia aquest informe és que, si bé la mitjana balear pel que fa a l'incompliment de la qualitat, pel que fa a les aigües residuals del clavegueram, és del 35% en àmbit balear, a Formentera gairebé dupliquem aquesta mitjana i estem al 66,8%. Si li sembla bé, conseller, podem escoltar declaracions d'en Juan Calvo, en aquest cas de Bacua, aquí a Radio Illa, el passat dijous, em sembla, sí, el dijous passat. Doncs que ens deia un poc, doncs, que això, que Formentera estava liderant el rànquing d'incompliments de les Balears.
S'ha vist a les Illes Balears i en alguns casos a Formentera, i és el que estem treballant amb el Consell per veure què ha passat, doncs n'hi ha abocaments industrials de polígons, tipus pintures, hidrocarburs, que ho tiren al clavegram encara que és un abocament industrial. Llavors, què passa? Que arriba a la depuradora una aigua que amb una càrrega química molt, molt elevada que dificulta la depuració.
Aquestes aigües residuals contaminades, embassaments industrials, dificulten, doncs, això, la depuració, com deia el senyor Calvo, i per aquest motiu s'estan efectuant controls en diversos punts de la xarxa de clavegueram, segons explicava el responsable de Bacua.
Ho vàrem detectar l'any passat, vàrem traslladar aquesta informació al Consell i ens consta que estan fent un anàlisi d'alguns punts a la illa de Formentera que poden tenir petits tallers o temes, una maqueta de serveis industrials, encara que Formentera és molt petita, que pot provocar aquest problema.
D'altra banda, des de Bacua s'ha detectat que l'acumulació de càrrega fecal alta en les fosses sèptiques que són buidades al clavegueram o la depuradora també influiria, un factor més, en la mala qualitat de les aigües residuals que arriben a desembocar a la depuradora. Tot i això, això és el més important també, Juan Calvo destacava que des de fa 5 anys la depuradora pot processar correctament les aigües residuals.
Encara que hem rebut una sobrecàrrega, fent l'anàlisi d'entre el que entra i el que surt ens ha sortit que la, portem ja 5 anys que la depuradora depura correctament. El que passa que dificulta la seva depuració.
Conseller, com ho veu tot això? Jo crec que ha quedat clar, estem referint-nos no a les aigües que surten de la depuradora, sinó a les que entren a la depuradora. I en aquest cas, doncs, ens ha sorprès això, no? 66% d'aigües que entren a la depuradora, o sigui, que van pel nostre clavegueram, no compleixen la normativa de qualitat.
Bueno, realment el que hem de parlar de què és quin és el procés de depuració i en quin marc legal ens movem. Una depuradora es regeix per normativa directament i directrius europees que estableix uns límits, uns llindars exactes de o bé una quantitat de digestors químics, biològics i conductivitat a la sortida o bé un percentatge de depuració. I dic exactament la conjunció o. La depuradora, si compleix una de les dues qualitats d'aquests dos llindars, està depurant bé.
Sí.
Què passa? Que si la quantitat que està entrant a la depuradora és massa elevada de digestors químics, biològics o de conductivitat, per molt que es depuri prop del 96%, el 96% d'un milió continua sent una quantitat molt elevada. I aquest és el problema que tenim. Els nivells que arriben per la nostra xarxa de clavegueram, i la competència d'investigar això és nostra, del Consell de Formentera, l'Ajuntament de Formentera.
Ah, el senyor Calvo deia que ja ho fèieu.
Estem fent... És que al principi de legislatura, recordareu que una de les visites que va fer el conseller de Medi Ambient, en Miquel Mir, vam reunir-nos amb ell per parlar de la depuradora. I justament vam parlar i deien, no, la depuradora funciona bé, i diu, bueno, no posem dubte a això, però sí que és cert que a la depuradora, a la sortida de la depuradora, es veu que a l'emissari que està sortint material biològic. I per què surt aquest material biològic? I vam tenir una conversa també amb la consellera d'Agricultura, en una visita que va tenir, i què vam decidir? Vam decidir que des del Consell impulsaríem una sèrie d'analítiques en diverses èpoques de l'any, ja n'hem fet dos i encara queda una altra per fer, per detectar primer els bombaments, els bombejos de l'illa, els 8 punts que són els nusos que connecten tota la xarxa de clavegueram per enviar-ho a la depuradora, i analitzar 3 factors fonamentals. La conductivitat, els DBOs, digestors biològics dins de les aigües fecals, i DQOs, digestors químics. Conductivitat vol dir que estem tirant salmorres a l'aigua. DBOs, dejectors biològics, vol dir que estem vessant el contingut de les fosses sèptiques, que allà és on es concentra molta quantitat de matèria orgànica. I DQOs, digestors químics, són elements químics que ja han vessat aquesta xarxa de clavegram, que poden venir...
Olis, pintures...
Exactament, els olis, que hi ha normativa també que estableix el que s'ha de fer amb aquests productes, però ens trobam que pot ser hi ha punts que sí que s'estan vessant. Què hem detectat? Que n'hi ha punts, primer, a l'època de sobrecàrrega de la nostra illa, a l'època de temporada, que pugen aquests nivells. Les taules que he dut, que així les podem veure, es veu quan estan vermell, vol dir que en aquest moment aquest llindar està sobrepassat. Vale.
Home, sí, veiem el vermell diguem, molt centralitzat a algunes èpoques de l'any, no?
Sí, veiem, però veiem que també ho tenim a èpoques que no són èpoques estivals, també ho tenim en altres bandes, i això vol dir que no només és perquè hi ha vessaments, perquè hi ha molta gent i es vessen més quantitat d'aquests compostos a la xarxa de clavegram, sinó també perquè en algun lloc de l'illa s'està fent. Quin és el procediment que estem fent des del Consell? Hem analitzat aquests nusos, ja tenim identificats dos punts de l'illa en els quals és probable que hi hagi vessaments, llavors hem de pujar per la branca que acaben aquests nusos per detectar on està i cercar quin és el problema per reduir-ho, però directament des del punt que toca. És important aquesta tasca, l'estem fent conjuntament amb Aqualia. En Aqualia el que li hem demanat és, amb aquest cànon de reembolsament que tenim pel cànon de l'aigua, les analítiques que s'estan fent van a càrrec directament d'aquest cànon. Llavors, no li costa tampoc res al Consell. És un diner, un sous que se van generant amb el rebut de l'aigua, doncs amb aquests sous se fan les analítiques. Ara mateix tenim demanades una tercera analítica que estem esperant que pugi un poc, i a lo millor seria l'època de maig-juny, no direm la data perquè, òbviament, les analítiques no es diu quan es faran les dates, però sí que en aquesta època es vol fer. La darrera que vam fer, perquè ens facem una idea, aquí veiem el bombeig dels 8 punts que hi ha, Estany Pudent Petit, Pudent Gros, Estany d'Espeix, Carrer Ponent, Circunvalació Pujós, Sant Francesc, Polígon Industrial i Escaló, són els bombaments que tenim, i les dates en les que les vam fer. El vam fer en 20 de juliol i 3 d'agost de 2020. En una època més que, tot i la Covid, a Formentera hi havia...
activitat.
Sí. Què vam trobar? Doncs mira, podem veure diferències en el punt més baix de conductivitat, que és el punt de l'Estany Pudent Petit, trobem que de conductivitat hi ha 1.668, les unitats que té aquest mesurament. Però veiem que en un altre tenim 4.760, més del doble. Llavors, per què està aquesta diferència de salmorres? Al final, la conductivitat vol dir que hi ha una quantitat major de salinitat.
I les salmorres, d'on com es generen?
Pues poden, per depuradores poden ser, o depuradores o desalinitzadores, una desalinitzadora que sigui d'alguna banda, que les salmorres, en lloc de fer...
uns apartaments o el que sigui.
Pot ser, o una casa que tingui alguna desaladora, sí, i que sí, aquestes salmorres siguin vessades a la xarxa de clavegram. Què hem de fer? Hem de detectar on està per veure de reduir-ho, perquè al final... que la depuradora estigui vessant una part, nosaltres està a la part de demanar que la depuradora funcione com un rellotge, perfectament, i una altra part de que el que li arribi a la depuradora estigui en la qualitat necessària per a que pugui ser depurat. Aquí n'hi ha dos parts en el procés de depuració.
Clar. Però a veure, el que he entès pel que deia el senyor Calvo és que malgrat aquesta mala qualitat de l'aigua que entra a la depuradora s'està aconseguint depurar en condicions, però no és ben bé així.
No, sí que s'està depurant, en condicions. Podem veure, si vols, podem veure aquí sí. Les xifres, el percentatge de depuració en alguns mesos estivals inclús, sí. Arriba al 98%.
D'acord, o sigui, quan vostè es referia abans a que l'emissari d'Escaló de Sol i a vegades veiem que surt matèria orgànica, ens referim a aquest 2%?
Exactament, però clar. Un 2% d'una quantitat molt elevada és que algo surt perquè no clar, ha pogut clar. Depurar al 100%. Hem de recordar que la depuració tal i com es fa és un procés biològic, hi ha uns digestors allí a la depuradora que s'encarreguen de processar aquesta matèria que li arriba i si les concentracions d'aquests digestors són massa elevades a l'entrada, a la sortida és més complicat fer-ho. Però sí que és cert que quan tu vas a la depuradora veus que el procés està en marxa, però hem de tenir en compte que li hem de demanar al govern de les Illes Balears que aquesta tasca de depuració estigui, el que he dit, totalment afinada i que, per una altra banda, com a Consell i Ajuntament de Formentera, vigilem i fem el que es diu la policia de l'aigua, que és revisar que el que arriba a la depuradora perquè després ha sortit per l'emissari tingui les condicions adequades. Clar. Ahir hi ha una part important de conscienciació. No podem vessar diversos compostos a la xarxa de clavegram. Quan es diu l'oli no es pot tirar per la pica, per què és? Justament per això. l'oli que cau a la pica, moltes quantitats d'oli augmenten els DQOs, els digestors químics de l'aigua residual. I aquests digestors químics dificulten que la depuradora, per molt que depuri el 90%, si no m'equivoc, a veure, en aquest cas, el percentatge mínim que estableix el Reial Decret és que s'ha de depurar més d'un 70%. I estem parlant de que depurem un 97, 99, 92...
Complim normativa, però no estem al 100%, que és el que ens agradaria.
El 100% seria que desapareixeria tot. El 100% crec que els processos és molt complicat que arribin al 100%, però arribant al 99% o al 90%, si el que arriba a la depuradora no té tant de sistema químic, aquest 90% sí que és suficient perquè no arribi a sortir pràcticament res a la mar. Aquest és la qüestió.
Després també hi ha un altre assumpte, que és que, clar, amb l'aigua de la depuradora, amb l'aigua que es depura, després també es rega. Clar.
Exactament.
Vull dir, no és només l'aigua que vessam a la mà, també és l'aigua que tirem als nostres camps.
Sí, però una de les altres accions que no ha comentat el director de l'Abacua, el gerent de l'Abacua, en Juan Calvo, que sí que també van designar aquesta reunió, és estem treballant en que hi hagi un detector que quan l'aigua que pot sortir vagi a la bassa de rec, si les condicions no són adequades perquè siguin de rec, la comporta que ja que es tanqui i no arribi aigua a la bassa de rec.
O sigui,
hi ha una planificació en aquesta...
De seguretat, diguem-ne, perquè no acabem tirant aquesta aigua contaminada.
Perquè així tota l'aigua no acabi, si ja, perquè el procés no ha funcionat, hem de ser conscients també que hem de pensar que les coses poden no funcionar, i si no funcionen, que hi hagi una branca de seguretat.
I després una altra cosa que m'ha cridat l'atenció, això de les fosses sèptiques... Bé, no sé, tots hem vist alguna vegada que com ve un camió, s'emporta el contingut de la nostra fossa sèptica i jo pensava que la tiraven a la depuradora.
Sí, sí.
Però què passa? Que hi ha algunes fosses sèptiques que es tiren a la xarxa de clavegueram?
Això no ho hem detectat encara. No tenim constància de que es pugui fer, però també és cert, aquestes són les xifres, les que tenim de l'Abacua, són xifres directament a l'entrada de la depuradora. I després està les xifres a la part dels bombaments. Nosaltres en els bombaments no hem detectat que biològics hi hagi una diferència molt elevada. Sí que hi ha algun punt que és més baix de l'habitual, però els altres sí que tenen uns llindars molt semblants. Algun un poc més, però semblants. No detectem tant, o no, de l'anàlisi que estan preparant els tècnics, que el tindrem amb un tercer anàlisi, de l'informe que estan preparant d'aquestes dades, més que biològics, que és el que vindria de les fosses sèptiques, és més químics i conductivitat. Què vol dir? Salmorres o que hi ha massa salinitat, perquè l'aigua que estem enviant potser sigui directament aigua d'un pou i que no està desalada, llavors aquesta aigua continua anant a la xarxa. Si tu entres, si l'injecció d'aigua no és aigua desalinitzada, però tu la injectes després al clavegueram, què pot passar? Per exemple, una casa que sí que estigui connectada a la xarxa de clavegueram, però l'aigua que entra a la pica és aigua directament d'un pou. Si aquesta aigua no està desalinitzada, aquesta aigua entra amb salinitat a la xarxa de clavegueram pròpiament. Aquest és al final és veure quin és el procés i trobar en quin punt s'està cometent l'errada per tractar d'aturar-la.
Pel que fa als vessaments de químics, no sé si quan es detectin hi haurà molta.
Bueno, primer hem de detectar on estan i què són, i òbviament si el règim sancionador existeix, i si es detecta on i quan i com, s'emetria l'informe i sanció corresponent.
De moment, amb aquests anàlisis que heu començat ja a fer, perquè recordam, com deia el senyor Calvo i com ara està confirmant el Consell de Medi Ambient, el Consell va al darrere d'intentar localitzar on s'estan fent aquests vessaments en productes químics. Se m'acudeixen dues zones en especial, no sé si heu detectat un increment de químics en aquestes zones, polígon industrial i Port de la Savina.
Bueno, tenim els bombaments venen de moltes bandes i llavors el que hem de fer és, una vegada tinguem aquests bombaments detectats amb els tres anàlisis, aquests són perfectes, ara hem de tirar cap amunt. Els bombaments tenen una branques més petites i hem de tirar cap aquí. I llavors ahí sí que es pot anar més al detall de quines zones són.
Perquè sabem, per exemple, no sé, estic pensant amb les nàutiques, dic jo, on tiren els seus líquids?
Tenen, la normativa estableix que tant els tallers com les nàutiques, com l'hospital, com qualsevol, com els restaurants, com els hotels, els productes que podrien ser contaminants dins de la xarxa de clavegueram tenen una obligació de com s'ha de com s'han de tractar. En el cas a la deixalleria hi ha un punt de retirar, en el qual es poden deixar aquests compostos justament per a ser tractats com ha de ser. Hi ha un punt a la porta de sortida dels camions en el qual es poden deixar olis i compostos que siguin de difícil tractament per part d'un usuari normal.
Els particulars, de totes formes, ho tenim encara més fàcil, ho dic perquè hi ha contenidors d'aquests d'oli en diversos llocs de Formentera.
Sí, tenim, si no m'equivoc, que són 3 o 4, tenim repartits pels diversos nuclis urbans, i és sobretot per a l'oli. Si, per exemple, tens una fregidora a casa i t'agrada fregir el dinar amb això, aquest oli que surt de la fregidora no ha d'anar a la xarxa de clavegram, ha d'anar a un punt de neteja. Per què? Aquest oli, en haver estat calentat i tornat a calentar, els enllaços que hi ha dins van trencant les molècules i generen un munt de radicals químics que al final generen aquests compostos que dificulten molt quan estan a la xarxa de clavegram la depuració de l'aigua a la depuradora.
Bé, doncs ja sabeu que nosaltres també des de casa podem aportar el nostre petit granet d'arena, en aquest cas doncs anant alerta i gestionant bé els olis com toca, recordeu, amb un envàs de plàstic, si no recordo malament, conseller.
Exactament.
I dipositats amb cura, doncs allà mateix, en els contenidors aquests de color taronja són o...
Taronja, vermell. Sí. El vermell és més de roba, però sí, són taronja, vermell, depèn de quant de sol li hagi donat, té una tonalitat diferent. Bé. També es poden deixar a la deixalleria, és important.
A la deixalleria també.
Sí, també existeix aquest punt a la deixalleria.
Bé, escolti'm, ara parlàvem justament amb el GOP sobre aquesta recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que permetran curar doncs, en zones d'arena, encara que estiguin pròximes a la Posidònia o inclús encara que estiguin dins d'un camp de boies. Com valora aquesta sentència? Que, recordem, segueix prohibint el fondeig sobre Posidònia, no ens oblidem d'això.
Sí, el que hem de pensar és que la part més important que hi ha és que la Posidònia, l'òrgan viu més gran del planeta, la tenim aquí a Formentera, a les praderies que tenim a Formentera, a la mar Mediterrània, s'ha de protegir. Me'n recordo en una xerrada que vaig estar amb en Manu Sant Fèlix, quan parlava de l'oxigen que respiram, els que hi han nascut aquí o els que hi vivim, molt de l'oxigen que respiram directament ve d'aquesta planta. És una planta que fa la fotosíntesi i sí que genera oxigen. Llavors s'ha de protegir, crec que és, ningú podrà dir el contrari. L'avaluació de la sentència, sempre i quan la Posidònia, el primer de tot respectar les decisions judicials, és importantíssim que les decisions judicials són això i són, és el nostre sistema de dret, i que la Posidònia és molt important per a les aigües que tenim aquí, per al nostre ecosistema, per al que respirem, ja no només per les platges que tenim, que també les platges que tenim a la nostra illa són com són i tenen l'aigua que tenen justament per la Posidònia, però també per l'oxigen que respiram. Quan tu vens, si vens d'una gran ciutat i vens aquí, notes directament quan inhales la qualitat de l'aire. Sí que és diferent. Aquesta...
No, si es parlava, que em sembla que era Manu Sant Fèlix que donava una comparativa molt gràfica, el d'una hectàrea de Posidònia genera tant oxigen com 5 de selva amazònica.
Exactament, és que, i aquesta és la part important i per sort la Posidònia continua estant protegida. Sí que és cert que si es permet que s'ancori molt a prop de la Posidònia és més probable que s'ofreixi risc. Ara entrarà la part en la qual s'ha de vigilar, però al detall, que no pugui passar això.
Jo, conseller, auguro conflictivitat aquest estiu al Camp de Boia d'Espalmador, etc. Amb aquestes coses.
Esperem que no sigui així, però sí que és cert que també nosaltres continuem treballant en el fondeig de tot el litoral de l'illa de Formentera per tal de poder protegir-la més encara amb aquests projectes que tracten de protegir tot el nostre litoral i aquest medi natural.
Aquesta sentència, diguem-ne, posa un obstacle en aquest projecte de regulació del fondeig a tot el litoral nostre?
Són coses independents, crec jo. La sentència determina unes coses que determina la justícia, hem de respectar-les i llavors el projecte que tenim en marxa ja haurà d'adaptar-se a lo que el marc legal que hi hagi dictamini.
Pel que fa al projecte que hi ha en marxa, jo sé que és complicat posar horitzons, temps i tal, però quin seria el full de ruta que tenim ara per endavant i on hem d'arribar i si sabem més o menys quan hi podrem arribar?
No tenim ara mateix. Estem ara treballant en ell, però no tenim. Tenim unes quantes coses. Sí que és cert que la Covid ha fet que el calendari que podíem tenir de tasques a realitzar ho ha canviat prou.
Sí.
Hem pogut continuar avançant en coses, com en el tema de contracte de residus, que per fi està en procés de licitació. I era
el tema de...
Contracte de residus.
Ah, però això de residus terrestres.
Sí, però pensem que la nostra àrea, l'àrea de medi ambient, sí, sí, duu projectes que tenen molta envergadura
i llavors
hem de prioritzar una de les tasques que faig jo com a conseller.
Jo diria que és el contracte, conseller, corregeixin, més, diguem-ne, elevat de preu de tot el Consell, no? El de
sí, sí, és el contracte que més impacte pressupostari té al Consell.
Llavors, 30 milions, no?
35, és un contracte important. Llavors, en aquest cas, s'ha de fer amb molta cura tot això, però continuem. Hem vist que també en el tema de residus hem continuat fent tasques com la de vehicles, justament era un treball que hem continuat fent, el de retirar vehicles de la nostra illa, vehicles abandonats, i que també és una és important que sembla que estan ahí i que com que podem acostumar-nos a que existeixin, però parlàvem de vessaments de materials contaminants. Els vehicles estan fets de metalls, tenen metalls pesats i tenen químics que també, si es queden abandonats, acaben vessats al nostre medi i poden acabar en la cadena tròfica o acabar amb el medi natural i els animals que estan a la zona o les plantes.
Ara, si vol, parlem del tema dels vehicles. Sí, sí. Deixi'm acabar amb el tema de la regulació del fondeig al nostre litoral. Hi havia, diguem-ne, un número màxim que s'havia establert al voltant d'unes 1.000 embarcacions.
886, no? Si no m'equivoco, t'ho dic de cap, però 886 embarcacions era el que estava regulat en tot el litoral de Formentera, segons els projectes, que a més coincidia amb les xifres que es va presentar per part de la Conselleria de Mobilitat, amb el conseller anterior, coincidia sempre i quan ells presentaven diversos escenaris, va ser una extrapolació d'escenaris, i coincidia amb un distanciament adequat, coincidia a les xifres que...
Distanciament entre barques, diguem-ne.
Exactament, el que seria el borneig que fa una barca quan està fondejada, el cercle que fa amb l'ancora o el punt d'amarrament, tot el cercle que fa, la quantitat coincidia. A ells sortien 900 i pico i la nostra eren 886.
Poc menys de 1.000, diguem-ne.
Sí.
Llavors, la idea és... que això sigui una realitat, no em digui quan, però de quina manera, com ho farem? Ho dic perquè, clar, demarcació de costes, dirà, escolta, però si està... Costes potser li diu que és de lliure elecció el tema de tirar l'àncora, més enllà de no danyar la Posidònia.
Bueno, el que s'ha de fer és preparar un projecte, presentar-ho a les administracions competents i que valorin i que passi per la Comissió Balear de Medi Ambient, pel Ministeri de Transició Energètica, de Transició Ecològica, el MITECO, i que cada un valori i anar donant una passa darrere de l'altra, que és que al final com podem dur endavant projectes de tal magnitud.
Veu viable fer-ho aquesta legislatura?
Ho intentarem. La nostra intenció és que sigui que sí, però no podem dir-ho perquè lo que estava dient, hi ha molts de projectes i un darrere de l'altre. I sí que ja s'han fet encara, i sí s'han fet molts de projectes paral·lelament.
Ara estava pensant en un projecte imminent també, perquè diria que el març de 2022 ha d'estar realitzat, que és la regulació del fondeig a l'Estany d'Espeix.
La regulació de fondeig de l'Estany d'Espeix, estem ara mateix acabant de rebre el projecte de licitació i s'ha de fer la licitació de l'obra i continuar fent les reunions amb tots els ens que hi existeixin a l'illa, tal i com determina aquest projecte.
Ho he dit bé, no? Ha d'estar executat el març de 2022.
25 de març de 2022.
Ho té claríssim, això, eh? No, a més, clar, és que hi ha una feina també molt important, que l'altre dia ho vam fer també a Eivissa, llevar els morts, diguem-ne.
Dins del projecte que hi ha, una de les tasques que hi ha dins d'aquest projecte finançat per l'impost de turisme sostenible és la retirada de morts que existeixen per la regeneració d'aquest indret tan emblemàtic per la nostra illa.
Bé, recordem que ha estat un projecte que ha despertat, diguem-ne, molta interès a Formentera. Hi ha moltes persones que fondegen a l'Estany d'Espeix. També hi ha persones que fan el negoci amb les seves embarcacions de lloguer a l'Estany d'Espeix i que es fan preguntes de com quedarà, què hi de lo mío, no? En aquest sentit, per exemple, a les persones que vulguin aspirar a tenir un fondeig han de fer alguna cosa, no? Que...
Bueno, ara mateix el que se treballarà tal com estableix el projecte diu que una part participativa i amb la Covid ha estat més complicat fer les reunions, sí que hem mantingut un parell de contactes amb els representants de les associacions de fondejos de l'Estany d'Espeix per veure de fer el reglament. Nosaltres podem fer esborranys, però òbviament serà un reglament que ha de ser participat. La redacció d'un reglament d'una normativa molt específica i aprovar un reglament s'ha de seguir aquesta normativa. El primer pas és reunir-nos a les entitats que interessades, que pot ser tota Silla de Formentera, òbviament, és una entitat com a tal, i llavors aquestes reunions estan en procés d'execució.
Bé, o sigui que els pròxims mesos usuaris, tant siguin de lleure com els professionals, diguem-ne, s'aniran reunint amb la conselleria, és això?
Exacte, bueno, els consells, no només a la conselleria, és un projecte que és de tots i ho farem tots conjuntament.
Els professionals tindran cabuda a l'Estany d'Espeix?
Hem de mirar el que diu el PRUC. El PRUC diu el que diu, pues, llavors hem de fer...
Què diu, segons vostè? Ho dic perquè, clar...
Jo no interprete, sincerament. El PRUC el que diu és que no es poden fer activitats comercials a un indret com aquest.
Bé, això és el que diu el reglament d'ús i gestió del parc natural.
Exactament.
Bé, tot i que recordem que des de l'Associació de Professionals se'n fan altres interpretacions, ja veurem amb qui queda això.
Però no, jo no soc jurista, llavors jo no ho he d'interpretar. Jo he llegit el que diu. Si un jurista interpreta el contrari, és que jo... El que he explicat abans, justament amb la sentència de fondeig, els jutges determinen i tot el respecte a el que digui la justícia.
Va, anem al que anem també, el tema dels vehicles abandonats. S'han retirat de terrenys públics i privats 186 vehicles abandonats. Déu-n'hi-do, 186?
Sí, hi havia, i encara queden. No hem retirat més, sincerament, perquè el procediment ordinari, quan un vehicle està abandonat, s'inicia el procediment administratiu que pot acabar amb una sanció. El primer és detectar un vehicle que té signes d'abandonament. Signes d'abandonament són que està en mal estat de conservació, que està al mateix lloc sense moure's durant un munt de temps. Si passen, per exemple, més de 2-3 setmanes, un mes, sense moure's i amb estat d'abandonament, mala conservació, cristalls, a lo millor trencats, aquest vehicle se li posa una ferratina, s'aixeca un acta, no només és la ferratina, s'aixeca un acta amb fotografies, aquest vehicle està en aquest punt i en aquestes condicions. I en aquesta ferratina s'explica, hi ha l'explicació de la normativa que diu que en 30 dies més tenen 30 dies per poder retirar aquest vehicle. En cas de que el vehicle no sigui atesa aquest requeriment visual, més visual impossible, però s'ha aixecat un acte. Si en 30 dies el vehicle, per molt que li hagin llevat la ferratina, continua en el mateix lloc, vol dir que el vehicle ha estat notificat, s'inicia el procediment. Va a la grua, l'endú al centre de processament, al centre CAT d'ESCAP, i aquest vehicle és destruït. Què passa? Que teníem tants de vehicles sense poder destruir a ESCAP que el retén del qual disposa el Consell estava saturat.
Per què no es poden destruir?
No, perquè no havien tingut... No sabia... El centre CAT destrueix un cotxe i després se l'ha d'endur d'aquí. I havia un emmagatzematge també al centre CAT de residus de cotxes que no s'havien pogut... No?
Col·lapsa.
Col·lapsat. I ara mateix hem pogut fer espai al retén i per això estem fent via. També hi va haver una qüestió dels expedients sancionadors, havia hagut una aturada perquè hi va haver una època en la qual no es disposava de lletrat a l'àrea de medi ambient i llavors tots els expedients estaven pendents del tràmit de sanció. Ara mateix aquest procés l'hem actualitzat i llavors està funcionant molt bé i per això ja hi ha 81 expedients sancionadors en marxa amb unes quantitats que no són petites, com a mínim són 750 euros de sanció.
Fins a 3.000?
Fins a 3.000, exactament.
A veure, conseller, anem a fer-ho bé. Imaginem el nostre Fiat Panda ja antic que el volem donar de baixa. Què he de fer?
A veure, el Fiat Panda antic, si té segur, que ja ha de tenir segur un vehicle per a circular, el segur inclou el darrer viatge. El segur te du directament el cotxe al centre CAT. Tu en el centre CAT truques, te fan... El cotxe perfectament, el cotxe, o vas allí, el cotxe és viable per donar-lo de baixa. Perfecte, el poden dur. Llavors truques al segur, la grua el du allí i s'ha acabat. I un temps després...
Costa diners?
No, és gratuït tot.
Home, sí. Crida molt l'atenció que sent gratuït, t'ho venen a buscar a casa, hi hagi 186 vehicles abandonats a Formentera.
Bueno, més de 186. Ara mateix hem retirat 186, encara en queden. Encara, justament ahir, gràcies a la notícia que més vau publicar a les xarxes socials, me van escriure per Facebook per indicar-me alguns vehicles que llavors està bé. Sí que ha tingut la difusió adequada, que les persones estan involucrades en aquest tipus. Hem trobat, hi havia un cas molt flagrant, que ho parlava amb un company de l'equip de govern, amb el conseller Escandell, una furgoneta que hi havia a la Mola, al pàrquing de la Mola, i aquesta furgoneta estava en totals signes d'abandonament. No tenia rodes, vidres trencats, i li posaven la ferratina i la llevaven. I li posaven la ferratina i la llevaven. Com si llevar la ferratina vol dir que no s'ha iniciat el procediment.
No va per aquí.
No va per aquí. La ferratina justament és per avisar al propietari que està això, però que el vehicle està... L'acte que aixeca el funcionari del Consell indicant que està en estat d'abandonament és un procediment administratiu que s'inicia i en quant se sobreix el termini continua el seu procediment i acaba retirat, destruït i després sancionat.
Perquè, escolti'm, quina casuística té? O sigui, per quin motiu aquests propietaris dels gairebé 200 vehicles no han fet la gestió que vostè explicava que és tan fàcil?
Ens hem trobat vehicles que és que feia 5 anys que estaven abandonats. I després el propietari, quan veu que no, de cop i de sobte, apareix i diu, és que el meu vehicle està... Ja, però és que el teu vehicle duia 5 anys. No parlem d'una setmana, de dos, ni d'un mes, ni de dos, parlem de 5 anys. No. I encara en queden, encara, i estem treballant. El que passa és que hem de tenir espai. També el que és el ferm del retén, el volem deixar un poc més compactat perquè pugui ser més accessible, perquè també hi ha una part de custòdia. El que dèiem del procediment administratiu, una vegada el cotxe està al retén, el propietari té l'opció de recuperar el seu cotxe abans de que sigui destruït. Llavors ha d'estar ben conservat també en aquella zona. En el cas de vehicles que estiguin en una zona d'alt impacte natural, no fa falta exhaurir aquest termini de 30 dies. si el vehicle és un sedi, és un risc molt seriós...
Pel parc natural, per exemple?
Pel parc natural, aquest vehicle pot ser vehicles, barques, també remolcs. Sí. No deim només cotxes, vehicles, sí. Qualsevol tipus de vehicle que estigui en la zona i que el vessament pugui ser molt perillós, aquest vehicle pot ser retirat immediatament.
Bé, doncs prenguem nota, ens hem de fer tots un poc càrrec també dels nostres residus. Abans parlàvem dels olis, doncs ara també que hem parlant de cotxes. Una curiositat, on van a parar els cotxes? Que quan es compacten, es converteixen en cubs, diguem-ne?
O... Bueno, si hi ha alguna part aprofitable, el Centrecat també aquestes parts les treu per fer... És un procés també d'economia circular. Si hi ha una part que es pot treure d'aquest vehicle, pot ser reaprofitada. I ja el residu en si mateix s'endú a Eivissa.
Molt bé. A Cana
Negreta.
A Cana Negreta, entenc, sí. Bueno, el telèfon, diguem-ne, per contactar amb l'àrea de gestió de residus d'ESCAP, doncs, o cria directament a Cana Negreta, és el 971-57-51-18. Allà, doncs, és el telèfon on podem cridar per demanar informació, per donar de baixa el nostre vehicle, etc.
Aquí donen aquesta informació que he dit, que just que si tu tens un vehicle susceptible de donar de baixa, en aquest telèfon t'ajuden en el procediment per... Perfecte, aquest vehicle és susceptible de donar de baixa. Ja està. Una vegada sigui susceptible, aquest vehicle, si tens segur, que és important el tema de tenir segur, que és obligatori, recordem que qualsevol vehicle en actiu ha de tenir segur de circulació.
Oh,
I aquest segur disposa de el darrer trajecte, que és des d'on estigui cap al centre.
No, i si no tens assegurança, què? Pues,
hauries de pagar la grua
i cap allà, no?
Sí, exactament. Ja en està. Aquesta taxa d'aquí també està la... A part està l'import de la grua de dures cotxe cap a la zona de tractament de residus.
971-57-51-18. Agraïm molt aquesta estona amb naltros al conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz, que tingui un bon dimecres.
Moltes gràcies, Pepa. Bon dia a tothom.